Ràdio Vilafranca.
La vostra ràdio.
Ràdio Vilafranca.
La vostra ràdio.
Penedès en xarxa. De dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.
El Departament d'Educació ha rebut amb receptivitat el projecte de coberta de la pista poliesportiva de l'Escola Rossend Montaner, de Sant Pere Molanta. Així es va posar de manifest en una reunió de treball, aquesta setmana passada, a l'escola, que va comptar amb la participació de la directora dels Serveis Territorials del Departament d'Educació. En la trobada hi eren també l'alcalde d'Olèrdola, la regidora d'Educació i el director de l'escola. Amb tots ells conversava el nostre company de Canal 20, Raimon de Cara.
Aquest dimecres ha visitat el municipi d'Olèrdola Marisa Vila, que és la directora dels Serveis Territorials del Departament d'Educació i Formació Professional en el conjunt de la Vegueria Penedès. Què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia.
Registrem aquesta conversa just a una de les escoles del municipi, l'Escola Rossend Montaner de Sant Pere Molanta, on acaba de mantenir una reunió amb l'Ajuntament, representants del Consistori d'Olèrdola, també amb tècnics de l'Ajuntament, amb la direcció de l'escola, tècnics del departament.
També amb tècnica de...
I tot té un sentit.
Tot té un sentit, perquè ens han presentat un projecte de cobertura de la zona exterior del centre tenint en compte el canvi climàtic i que afecta doncs, la zona de l'assolellament de l'escola, que a partir de, com ja sabem, a partir d'uns mesos de seguida, l'abril, maig, doncs, tot queda molt desprotegit, no? I l'Ajuntament ja va encarregar un projecte amb un espai d'arquitectura, no? I avui ens han vingut a presentar aquest projecte, no? Ara doncs el que caldrà doncs és afinar alguns aspectes segons els criteris del Departament d'Educació i Formació Professional. Un consens doncs, entre el municipi, el Consell Escolar, i doncs, si tot compleix doncs, tots aquests requisits, doncs, donarem el vistiplau des dels serveis territorials perquè es pugui executar aquest projecte, que bé, sempre és positiu, no només per l'escola, sinó també per l'ús que aquí, concretament a Sant Pere Molanta, doncs, pot beneficiar a tots els veïns i veïnes, no? Perquè no deixa de ser un espai climàtic beneficiós.
I què li ha semblat al projecte? Perquè hi ha més d'una opció, és a dir, s'ha de treballar, s'ha d'afinar més, sí, en base a més d'una proposta.
Ens han presentat dos projectes, però el concloent doncs, era un projecte com intermig, no? En el qual està contemplat que a l'hivern també hi entri una part de sol, mentre que a la època més d'estiu, que l'estiu comença a vegades, doncs, com dèiem abans, i es posterga fins al setembre, octubre, doncs també doncs, es pugui beneficiar. No? És molt tècnic el projecte, sí, però la primera impressió ens l'han explicat de forma molt didàctica, vull dir que els menys entesos amb aquestes qüestions tan concretes, tècniques, doncs, l'hem entès molt bé, l'arquitecta tècnica també del Departament d'Educació, que ha vingut també, doncs, així d'entrada ho veu molt encertat, i bé, i a part també dir que no sé, estic a l'Escola Rossend Montaner,
sí,
no havia vingut, no havia tingut encara...
I què li sembla?
Mira, és que no havia tingut ocasió de venir encara, i de veritat és una escola preciosa, molt espaiosa, molt neta i tota integrada amb tots els elements que, de la natura, de la vinya, no? Que és el que ens caracteritza també aquí a l'Alt Penedès, sobretot, no? I bé, doncs, no sé, molt bonica, eh? No he tingut molt temps tampoc per anar a veure cada racó, però em dona una impressió, doncs, que bonic, no? Que, que hi ha escoles que doncs, no estan tan, tan actualitzades, no són tan noves i no puc, hauríem de millorar i, en canvi, aquesta escola, doncs, molt bona impressió. Sí.
Pel que fa a la coberta, és una aspiració que ve de molt lluny de l'escola, del municipi, del poble de Sant Pere Molanta. S'havia explicat fa anys que hi havia la dificultat de salvar els criteris que com a departament es fixaven a l'hora de disposar dels patis de les escoles. Aquests impediments ja no hi són?
Bé, efectivament, en això hi ha hagut un canvi, no? En parlen de fa anys, jo no ho puc conèixer, perquè més, com sabeu, ara som nou territori, som nous serveis territorials, som 3 anys, per tant, aquesta comarca pertanyia a uns altres serveis territorials, per tant, suposo que ja s'havia exposat anteriorment.
A Barcelona Comarques, no?
Efectivament, no? I, doncs, no. Ara, sí, a veure, ara hi ha un canvi, no? És a dir, es va fer una modificació, no?, també una modificació a la LEC i, per tant, hi ha un decret de fa uns mesos, del juliol passat, si no m'equivoco, la data no la podria dir exactament, però on els municipis, doncs, si tenen una capacitat doncs, per intervenir en les escoles, no? Sempre i quan s'adecuïn els requisits del Departament d'Educació i Formació Professional, els requisits doncs, que es posa doncs, des d'obres, podran, doncs, sempre amb supervisats, doncs, podran intervenir en les escoles. Això ens ajuda perquè és un treball entre administracions, d'acord? I, per tant, a vegades el que sí veiem és doncs, que els ajuntaments poden tenir una capacitat més immediata, més àgil, per que reverteix doncs, en les millores dels centres educatius. No? Llavors, jo, doncs, pel meu coneixement i experiència, sí que veig que això doncs, ha sigut un tràmit, bueno, ha sigut una decisió molt positiva i que considero que ens beneficiarà al cap i a la fi a tots els ciutadans i ciutadanes i a tots els nens, nenes i joves del nostre país, del nostre sistema educatiu.
Per tant, hem d'entendre que el projecte que s'ha presentat avui, el que ha pogut valorar, reuneix aquests requisits.
En principi, hem acordat que, ara el coneixem, des d'obres i manteniment del servei territorial s'envia tant al despatx l'estudi arquitectònic que l'ha presentat, s'envien tots els requeriments, tot les pautes de construcció, fins i tot detalls com quins arbres no es poden posar en zona educativa, detalls d'aquest tipus. També s'envia als arquitectes, als tècnics de l'Ajuntament. Després, un cop el projecte sigui definitiu, ens el passaran per supervisió al Servei d'Obres i Manteniment dels serveis territorials i si es compleix, doncs, si tenim algun dubte, també ho hem de compartir, evidentment, amb els serveis centrals del Departament d'Educació, però si no, doncs llavors, des de la direcció territorial es signa perquè es pugui doncs, dur a terme i després ja tot el procediment depèn ja de la licitació i de les fases en què l'Ajuntament té previst fer-ho a nivell pressupostari.
Bé, seguim però bones sensacions, això sí.
Sí, i contenta, ja ho he transmès també tant a l'alcalde com a la regidora, que està molt bé aquesta possibilitat d'implicació dels municipis, dels ajuntaments, en aquestes millores de l'educació. Jo, com a Departament d'Educació i Formació Professional, doncs, estic molt contenta que això sigui possible, d'acord? Per tant, penso que el millor és això, no? Poder treballar conjuntament, al final tots som administració pública i bé, i ho veig bé, i molt contenta doncs, que se'n pugui beneficiar totes les famílies no? que tenen els seus fills i filles aquí a l'escola Rossend Muntaner.
Marisa Vila, directora dels serveis territorials del Departament d'Educació i Formació Professional aquí al Penedès, gràcies per atendre'ns i que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres i bé, seguim i més endavant potser ens tornem a veure, no?, quan veiem ja el projecte acabat.
I ara conversem amb el director de l'Escola Roser Muntaner de Sant Pere Molanta, Nil Saldanya. Què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia.
Just quan ha finalitzat aquesta reunió, que entenc que és important i que fa gràcia i és segurament un pas endavant decisiu important a l'hora d'assolir una aspiració de l'escola i del conjunt del poble de Sant Pere Molanta, cobrir la pista de l'escola.
Sí, jo parlaré més per la banda escolar, perquè l'altre és el tema veïnal del poble, a veure com ho reben, però nosaltres, pel que fa a l'escola, doncs ens alegrem molt d'aquesta primera trobada amb totes les parts implicades, escola, ajuntament i des dels serveis territorials del Penedès, que hem rebut a la directora i a l'arquitecte, i veure doncs, com aquest projecte de que ens té preocupats com pel refugi climàtic, diguem, no? De que els mesos de setembre, octubre i ja des de primavera, abril, maig, juny, doncs hi ha una forta calor a la pista i veure com això pot quedar resolt doncs ens interessa molt.
Perquè ja, de manera concreta ja existeix un projecte, hi ha treball fet i el vistiplau del departament s'hi reuneix alguns requisits tècnics, però com a mínim no hi ha els impediments de fa uns anys.
Sí, ens han presentat un projecte des d'una empresa d'arquitectura i llavors bueno, el projecte hi ha dues propostes que hem d'acabar de consensuar, però sí, hi ha una proposta molt interessant i que des del que jo he percebut com a director crec que és una aportació molt positiva.
I que augmentarà la qualitat de l'edifici, entenc, de les prestacions que té aquest equipament i també farà que l'escola de Sant Pere Molanta tingui una major prestació.
Sí, completa, doncs, o sigui, una de les preocupacions és que no ens tregui molt de llum de sol a l'hivern, també, no? Que no es converteixi en un lloc ombrívol. Llavors l'estudi està molt ben fet, el que ens han presentat, molt ben analitzat, i la proposta doncs, permetria que respectar la llum solar dels mesos freds d'hivern i proporcionar ombra en els mesos calorosos, i llavors seria un equipament que també en aquest temps que tenim ara inestable també ens donaria una protecció per la pluja. Llavors, bueno, és tot un projecte ambiciós, que caldrà veure quan es porta a terme i les repercussions que té organitzatives dins de l'horari escolar, però bueno, és un projecte que des de l'escola el volem molt.
Ara ho ha apuntat el director de l'escola, suposo que s'està pensant en quan es podrà fer, no sé si s'ha avançat alguna data, alguna perspectiva, un horitzó sobre quan podrà ser possible aquesta coberta.
Bueno, hem parlat de tots els passos que cal fer, llavors aquí sí que a mi prefereixo no posar-m'hi perquè
administrativament
sé que opinin ells, llavors nosaltres només dic que per part nostra posarem totes les facilitats organitzatives que puguem per tirar-lo endavant, perquè entenem que un macroprojecte d'aquestes característiques no es pot fer en dues setmanes. Llavors, clar, haurem de prendre també mesures des de l'escola organitzatives perquè poder complir amb els patis, amb les educacions físiques, les entrades i sortides a les famílies, però quan això sigui el moment, doncs buscarem la millor solució.
Ho anirem seguint. Nil Saldanya, director de l'Escola Roser Muntaner de Sant Pere Molanta, gràcies per atendre'ns i enhorabona també per la part que li toca.
Moltes gràcies també a vosaltres.
I ara conversem amb l'alcalde d'Olèrdola, Jordi Álvarez. Què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia.
Després d'aquest contacte, aquesta reunió amb la directora dels serveis territorials, molt bones sensacions perquè entenc que avui s'engega tota la maquinària perquè sigui possible aquesta coberta a cobrir la pista poliesportiva de Sant Pere Molanta.
Doncs sí, com ha dit la directora, ha vist que el projecte compleix tot el que demana la normativa i en base a això doncs comencem, com dius tu, no? A engegar la maquinària, a tirar endavant, ara ho presentarem a la ciutadania i a partir d'aquí, doncs vinga, endavant. És una gran notícia, crec que pel municipi i en concretament per Sant Pere Molanta.
Quins són els terminis a partir d'aquí? Què és el que s'ha de fer? Ara ens explicava la directora dels serveis territorials doncs, que s'ha d'ajustar doncs, alguns paràmetres perquè ha de validar tècnicament el departament doncs, aspectes tècnics del projecte. Com ha de continuar després doncs, tot el que és la tramitació? Què hem d'esperar després?
Bueno, ells ja ens han fet saber, no? Hi havia una part on hi anava l'arbrat, suposant que, per exemple, el propietari dels terrenys on hi ha els parcs ens ho permeti, però ja dèiem doncs, no ficar un tipus d'arbre que, per exemple, sigui tòxic, no? Per exemple, eren petits detallets que ens deien des del departament. I la maquinària s'engega que 31 del 12 hem de veure quina part serà la justificada amb el que ens ha arribat de la Diputació, no? Ara començarem amb l'equip redactor a quadrar els números i els tempos per bueno, pues això, no? Engegar la maquinària i que sigui una realitat per Olèrdola aquesta coberta també.
Ah, el projecte està aprovat, entenc, diu, dins d'aquest any 2026?
Exacte, ha d'estar i justificar una part d'aquesta estructura, no tota, està claríssim. Aquí ja estàvem parlant ara, per exemple, amb els que han fet de la redacció d'aquest projecte. Com he dit, ja hi ha un projecte que es va iniciar el 2013 i ara el que estem fent és adequar a les exigències que ens han demanat ara. Mm.
Per tant, sí que hi haurien obres, tal com fa uns dies es va apuntar aquesta voluntat, i hi ha finançament també.
Bueno, el finançament ja va arribar de la Diputació, no vull dir la xifra encara, perquè tot vindrà segons el que entri dintre de la primera fase, però com que també ja hi ha una garantia del 2027 en Diputació per poder acabar el que no s'arribi al 2026, doncs, bueno, és així com està ara plantejat.
Per tant, la voluntat i tots els propòsits està, i també els mitjans econòmics, tècnics, és perquè entre el 26 i el 27 s'acabi de fer la pista coberta.
Sí, sí, la part econòmica està resolta. El que ara estem treballant és amb els tempos, per lo que sempre diem, no? La burocràcia de la redacció del projecte, també opinió pública, bueno, tota aquesta part que és més delicada, no pas com l'estructura, no? O el finançament. L'exposició pública, la redacció del projecte, la licitació, tot això són tempos que no, esperem que no hi hagi problemes a l'hora de presentar-ho.
Doncs veiem seguint, en qualsevol cas en prenem bona nota, hi haurà una presentació pública del projecte, abans entenc que la seva aprovació, o tot just quan hi hagi l'aprovació per part de l'Ajuntament.
Ara el que farem és preparar per presentar-ho a la ciutadania, amb els paràmetres que ens han ensenyat els redactors, que la ciutadania estigui assabentada de la coberta i quin estil de coberta és la que presentarem, que com bé dic està dissenyada el 2013. Mm. A partir d'aquí tirarem endavant.
I res, una pinzellada, parlava d'un estil de coberta. Ens pot descriure aquest estil de coberta?
Bueno, a mi m'agrada molt, eh? És de ferro també, però estem parlant amb zones de policarbonat o un vidre així transparent, no? I més a més amb uns tendalls per poder evitar que quan decidim que hi ha molt de sol i molesta es pugui cobrir. I és una estructura, a mi m'agrada molt, la veritat, que és un disseny que el van treballar força i que crec que per l'entorn quedarà ben encaixat.
Doncs deixem aquest missatge a l'alcalde Jordi Álvarez, alcalde d'Olèrdola. Gràcies per atendre'ns i que vagi molt bé.
Gràcies a tu, Raimon.
I ara conversem amb la regidora d'Educació de l'Ajuntament d'Olèrdola, Fina Mascaró. Què tal? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Com valora aquesta reunió també amb la presència de Fina Mascaró, amb la directora territorial del Departament d'Educació aquí al Penedès, per parlar d'aquest important projecte del cobriment de la coberta de la pista de Sant Pere Molentà? Quin balanç fa d'aquesta trobada?
Doncs el balanç és positiu, sobretot perquè hi ha hagut una molt bona predisposició, primer, per escoltar el projecte, i segon, quan l'hem anat desgranant de manera molt detallada amb els redactors d'aquest projecte i hem anat perfilant quines podien ser les opcions, doncs, a diferència d'algunes altres vegades en què el departament doncs, era més reticent doncs el tema de les ombres, aquí doncs, bueno, s'ha desvetllat, no sé, una s'ha albirat, no?, una gran predisposició pel departament en què l'obra es pogués portar a terme. És evident que després hi ha totes aquestes connotacions o tots aquests temes a perfilar més tècnics, però aquella, diguem, aquella situació que teníem uns anys endarrere quan primava doncs, tot el tema de l'ombra com una cosa que havia de ser sí o sí, doncs diguem que aquesta vegada, el tema del sol que havia de primar sí o sí, doncs aquesta vegada ho hem vist de manera molt diferent. És cert que el projecte està molt ben elaborat, totes les informacions que s'han anat donant a nivell doncs, de quants, diguem, en quines diferents èpoques de l'any, doncs, com quedava el sol, si en funció de l'alçada, dels mesos i de més, doncs s'ha explicat molt bé i suposo que això doncs, ha fet que es percebés com un tema que estava molt, molt, molt i molt treballat. Val a dir val a dir que arribem aquí després d'unes reunions de molt de temps i reunions de seguiment, i que pensem que des de que nosaltres estem a govern hi ha hagut tres canvis de governs, per dir-ho d'alguna manera, no? I també a nivell de directores territorials, doncs ho hem hagut d'anar explicant, i també des d'aquí també vull donar les gràcies a la exdirectora dels serveis territorials d'educació al Penedès, perquè ens va, a partir d'aquella reunió que vam tenir quan el 50è aniversari de l'escola Rossend Muntaner, doncs ens va obrir una mica la porta i ens va doncs dir, escolta'm, tirem endavant. Jo penso que aquella reunió, aquell dia, va ser clau, no? No hi ha com que la gent vingui a territori, aixafi el territori i trepitgi i vegi les necessitats. Jo crec que avui la cosa ha anat molt bé. Després, terminis i condicions i perfilar segur que doncs hi seran.
En quin punt ens trobem per on ha de continuar el procés perquè tot acabi resultant amb el final que tothom desitja?
Doncs, a veure, el punt que ens trobem és que hi ha una sèrie de propostes sobre la taula, més enllà de que són temes més tècnics, per tant, aquí sí que hem de començar a triar també amb la comunitat educativa quina seria la proposta doncs més interessant. Entre si difereixen poc, però sí que tenen connotacions tècniques diferents. Després, doncs, evidentment, l'escola té a dir, també la ciutadania, perquè és evident que l'escola hi té molt a dir, però al final aquest és un espai també de poble, no? Sabem que és el punt neuràlgic de Sant Pere Molanta, ja sigui per tot l'històric i també perquè allà doncs s'hi passen tots els actes més culturals, com és la Festa Major, no? Per tant, nosaltres això ho presentarem a la ciutadania i després doncs té lo típic, no? Pues, tota la redacció correcta del projecte, el plenari, l'exposició pública, després doncs a partir d'aquí doncs ja entrar en les licitacions i tot el que se't deriva. Vull dir que és un procés que té els seus mesos, però que avui penso que és un dia important perquè hem fet una altra sala. Jo, si hagués de situar doncs, dues dates en aquest projecte, de ben segur que una seria la visita doncs, de la exdirectora de Serveis Territorials a la jornada del 50è aniversari de l'escola Rossend Muntaner, i la d'avui.
Queda clar, Fina Mascaró, regidora d'Educació de l'Ajuntament d'Olèrdola. Gràcies per atendre'ns i que vagi molt bé.
Doncs moltes gràcies i un molt bon dia.
Estàs escoltant Penedès en xarxa.
Like the words of a song, I hear you call. Like a thief in my head, you criminal. You stole my thoughts before I dreamed them. And you killed my queen with just one pawn.
Lady Gaga torna amb força. De fet, ella mai marxa amb aquest Dead Dance que ens durà 11:15 al flash informatiu.
Bon dia, són 11:15.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Repassem l'actualitat a les notícies del Penedès en xarxa. Us parla Goretti Martínez. La vaga a Rodalies afecta també Sant Sadurní i es manté servei alternatiu en bus cap a Martorell. Els usuaris de Rodalies a Catalunya afronten nous contratemps aquesta setmana amb la vaga de maquinistes per aquests dies 9, 10 i 11 de febrer. Durant aquests dies el servei funciona amb serveis mínims en hores punta de 6 a 9.30 i de 17 a 20.30. S'ha de mantenir el 66% del servei, mentre que la resta de la jornada només funcionarà al 33%. El tram entre Sant Sadurní i Martorell continua cobert amb transport alternatiu per carretera. L'obertura del tram sud de l'AP7 entre Martorell i Gelida, però, permet reduir la durada del trajecte en bus i millorar la connexió amb les estacions. Portes obertes dels centres educatius de Santa Margarida i els Monjos. Els centres educatius de Santa Margarida i els Monjos han programat les jornades de portes obertes perquè les famílies puguin visitar els centres i rebre les informacions necessàries sobre el projecte educatiu, el funcionament i les instal·lacions de cara a la preinscripció escolar del curs 2026-2027. El període de preinscripció per al segon cicle d'educació infantil i d'educació primària es farà del 4 al 18 de març i per a l'ESO del 6 al 18 de març. Les sessions als centres es duran a terme els següents dies. A l'Escola Sant Domènec, el divendres 20 de febrer a les 3 de la tarda. A l'Escola Arrels, el dilluns 23 de febrer, de 9 a 2 quarts d'una, amb reunió informativa i una visita a l'escola a 2 quarts de 4. Per les visites del matí cal demanar cita prèvia al web de l'escola. A l'Escola Doctor Samaranc, el dimecres 25 de febrer a les 3 i a l'Institut El Foix, el dimarts 3 de març a les 6. El regidor de Junts a Calafell deixa el partit, però no l'acta de regidor ni el càrrec al govern. El fins ara regidor del grup de Junts a l'Ajuntament de Calafell, Marc Caselles, ha anunciat en un comunicat que ha pres la decisió d'abandonar el partit, motiu pel qual ha demanat a la secretaria municipal que desvinculi el seu grup de Junts. Caselles argumenta la seva decisió pel malestar que li va provocar que la directiva del partit constituís una gestora per comandar l'executiva local, per bé que aquesta decisió es va prendre fa gairebé un any, al febrer del 2025. El regidor considera que aquella decisió ha afeblit el projecte municipal i ha retret als responsables del seu partit una manca de suport polític i humà cap a la seva persona. Amb tot, Caselles puntualitza que manté l'acta de regidor i el seu compromís amb el govern local, del qual forma part des del 2023, ocupant la cartera de Seguretat Ciutadana. Ara el regidor seguirà com a no adscrit. I acabem explicant-vos que la Biblioteca Torres i Bages de Vilafranca frega els 105.000 usuaris durant l'any 2025. La Biblioteca Torres i Bages va registrar prop de 105.000 usuaris durant l'any passat amb una mitjana de 418 persones al dia. La xifra és lleugerament inferior a la del 2024, amb una reducció d'uns 5.000 usuaris, un descens que coincideix amb el fet que l'equipament va obrir 13 dies menys al llarg de l'any. Pel que fa als carnets, la biblioteca compta amb 14.537 usuaris inscrits, una xifra que representa el 35% de la població de Vilafranca. A finals del 2025, el fons documental de la biblioteca va superar els 59.000 documents, una xifra inferior a la de l'any anterior a causa del procés d'actualització i renovació de materials. El servei de préstec continua sent el més utilitzat. Durant l'any passat es van fer més de 105.000 préstecs. Un de cada quatre llibres prestats correspon a novel·les en català i en castellà, mentre que la literatura infantil i juvenil representa el 35% del total de documents prestats.
Penedès en xarxa.
Un dilluns al mes comptem amb l'educadora canina Neus Bertran d'Intercanis, que ens ajuda amb els nostres peluts. Bon dia, Neus.
Hola, bon dia. Què tal?
Contenta de retrobar-nos i d'ajudar amb els peluts. Avui peluts i felins. Avui els barregem, oi?
Sí. Sí, que aquest tema dels gatets no hem parlat mai. I com jo també ara he tingut una experiència... Bueno, ara, de fa un temps cap aquí, una experiència de... ajuntar gats i gossos a la meva pròpia família, no? Doncs mira, hi ha molta gent que s'hi troba, molta gent que ve a adoptar a la gossera que tenen un gat a casa o un gos i han d'introduir...
L'altra raça.
Sí, exacte, l'altra espècie, no?
Que, clar, hi ha molts mites al voltant i molta pel·lícula i molts dibuixets... Així d'entrades, duen bé, malament, són neutrals? En general, què podem dir?
A veure, tots podem seguir unes pautes inicials per evitar que hi hagi una adaptació dolenta ja des de l'inici, no? Perquè a vegades ha passat que s'ha comès algun error o s'ha pecat d'excés de confiança, hi ha hagut alguna situació de molta tensió entre gat i gos, i després recuperar això pot costar mesos.
Perquè, per definició, genèticament estan destinats a dur-se bé, a dur-se malament? o és que genèticament no estan destinats
clar,
a res?
Sí,
és mira, en funció de l'experiència i de les vivències.
Clar, a veure, genèticament tots dos són depredadors... Però, clar, en aquest cas, per la mida, un pot ser presa i l'altre pot ser depredador, no? De fet, hi ha gossos que, amb altres gossos així molt petits, se'ls hi desperta l'instint predatori i els poden arribar a veure com una presa, no? I són gossos que acostumen també a reaccionar amb gats. Però poden conviure i... De fet, a l'Instagram surten molts vídeos, no? Per exemple, per dir una xarxa, eh?
Sí, sí.
De molts animals de diferents espècies que a priori són enemics a la natura i que són super família, no?
Conviuen bé.
Clar, vull dir, es pot fer. També hem de tenir en compte que, clar, no hi ha una mancança de menjar, no?, en aquest entorn. Llavors, no... No, és més difícil potser que vegin aquell animal més indefens com una presa.
I competència, no?
Sí, també, com competència.
Si els dos estan alimentats, no hi ha competència per sobreviure.
Clar, exacte.
Doncs què et sembla? Comencem introduint un gos si ja tenim un gat a casa?
Sí.
O hi ha unes pautes genèriques que serveixen en tots dos casos?
A veure, sí, s'han de seguir unes pautes... Bueno, parlem ara primer d'això, no? Que tenim un gat a casa...
I volem
i
portar un gos.
Introduïm un gos. A veure, en principi, clar, està molt bé conèixer tant el gat que tenim com el gos que tenim. Hi ha gent que té un gat a casa i aquest gat ja ha conviscut amb gossos. Llavors, volen adoptar un nou gos perquè el gos que tenien doncs, ja no hi és o el que sigui, no? I aquest gat serà tot molt més fàcil, no? Perquè ja sap una mica de què va aquesta espècie, ja coneix com funciona.
No? Com calça, no?
Sí, però clar, hem de saber quin gos adoptem també. Nosaltres, per exemple, quan fem adopcions...
La Neus parla sempre per defecte d'adopció, si us hi heu
sí,
fixat.
Sí, sí, sí.
Anem a la gossera, anem al gat i adoptem.
Clar, per això, potser és perquè és el que més tracto, no?
Sí, sí, i el que toca fer, que n'hi ha molts.
Sí, sí, sí. Nosaltres, per exemple, fem... Prova de gats.
Prova de gats?
Sí.
Aviam, com funciona.
Prova de gats, que és, doncs, a les gateres que tenim allà a la protectora, passem per davant amb el gos.
El gos que és candidat a adopció.
Sí, exacte. Llavors, per exemple, hem trobat molts casos, no?, d'un gos que era perfecte per una família, aquesta família tenia un gat, perfecte amb els nens, ideal, no?, i a l'hora de passar per les gateres, el gos es va posar com un boig. Aquestes persones volien aquell gos, però clar...
Vam, hi havia una connexió inicial, però no va poder
bona,
ser.
Molt bona, molt bona.
Amb la família, però no sí. Amb els gats.
I clar, ja al fer aquesta prova ho vam descartar. Amb és tot definitiu. El dolor ho vam descartar. Perquè
s'havien fet il·lusions, no? Si hi havia hagut bona química.
No, no, és que el volien aquell gos, però perquè a més amb el nen va connectar molt, però i tot va ser el mateix dia de la presentació amb el gos. Però clar, ja ho vam descartar perquè la reacció era molt depredatòria, es posava el gos molt nerviós. Està prohibit adoptar en aquest cas? No, però tindràs molta feina.
No, el sentit comú et diu que
millor
que no.
Molta feina. Podem trobar altres gossos que no reaccionin tant amb gats. Hem trobat també casos de gossos que allà potser no reaccionen molt i després a casa sí.
Amb és el difícil. Gat de la casa, a més a més.
Sí. És difícil, eh? Fer que encaixi.
No hi ha
sobretot
una prova definitiva.
No, 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 i menys en aquella situació, no? Vaig fer una adopció que la parella va venir amb el seu gat al centre.
El cat.
Sí, el que passa que això no és la millor opció,
no?
Però ells ho volien fer per veure què tal. Van portar el gat amb el seu transportí. Què passa? Que un gat, quan el treus del seu entorn,
no
s'estressa molt.
Sí, sí.
S'estressa molt. Aquell gat, o gata, no recordo, era molt, molt, molt bona, molt sociable, tal. I sí que, bueno, hi va haver allà unes certes tensions, però, bueno, no vam veure res que ens alarmés en excés en el gos que ells volien. Finalment, el gos el van adoptar i va anar prou bé.
I va funcionar amb la gata de casa.
Sí, va anar prou bé. Però no és l'habitual que fem. L'habitual que fem és proves
prova
així.
Prova de gats amb els gats del cat mateix.
De les gateres. Després també
que
podem
estan
trobar
engaviats, entenc, no surten.
No, clar, els gats estan engaviats i el gos en aquell moment el portem
passeja per davant
de les gàbies.
I observeu la reacció.
Sí. Clar, també pot passar que quan passegin amb els voluntaris, per fora del cat hi ha gats, també, no? Amb una colònia que hi ha allà. I els gossos reaccionen molt. Quan els veuen a fora al carrer, s'exciten molt, volen sortir darrere, hi ha molts gossos que reaccionen. Però després, potser a dins de la quan els veuen a la gatera, no reaccionen igual. Això també ens ha passat molt. Llavors, bueno, és qüestió de provar-ho, però no és una garantia absoluta que
la prova de foc és un cop a casa.
Un cop a casa, sí.
I llavors seria normal uns primers dies complicats i que després la cosa n'és com una seda? O si de bones a primeres no funciona, no s'arreglarà?
No. Això, no sé, pot és que hi hagi una intolerància total, que allò sigui inviable. Pot passar, però normalment pot acabar anant bé, almenys tolerant-se els dos animals, però sí que és veritat que poden passar mesos.
Pot ser llarg.
Pot ser llarg. Jo, d'entrada, si tenim un gat i volem adoptar un gos, intentem investigar al màxim abans d'agafar el compromís i adoptar aquest gos, de que allò pugui anar bé o pugui tenir menys dificultats l'adaptació. Llavors, intentar fer proves. Gossos en adopció és el que has dit abans. N'hi ha molts i hi ha moltes
i si un no funciona,
perfils.
Potser un altre sí que s'adaptarà millor, sí, a la situació de casa i al gat de casa.
També. Si adoptes
també hi ha gats i gats, clar.
També hi ha gats i gats, clar. Hi ha gats que són bastant antisocials, no volen
molt
interactuar. Sí.
No voldran algú nou a casa.
No, no. En el cas de que agafem un cadell, no? Sempre pot ser més fàcil.
Un cadell de gos,
sí,
que entri en una casa,
exemple,
on hi ha un,
sí,
gat.
En aquesta situació.
Potser un cadell és més fàcil.
Pot ser més fàcil. Més fàcil, sí i no. Perquè també depèn del cadell.
No té vivències ni males experiències, no, d'entrada.
I no, d'entrada, si és un cadellet jovenet, no té per què veure ja aquell gat com una presa, cosa que un adult que no, que tingui el passat X, els que ja el tenen com una presa, el gat, ja d'abans d'entrar en aquesta casa, costa més de reconduir això. Un cadell, sí que pot ser que genèticament aquell cadell ho tingui molt, no sé, instaurat d'alguna manera, no? que el que t'instint depredatori, però l'habitual seria que un cadell, que és tot verge, tot és aprenentatge, vegi un gat a casa, interpreti que el gat és, viu allà i pugui agafar com una mena de referència o de... És un mes d'aquí, no? És un mes d'aquí i jo potser haig d'aprendre d'ell més que altres coses, no? Perquè els cadells no deixen d'absorbir tot el que tenen al seu voltant, no? I de nosaltres, dels altres animals. De fet, jo he tingut primer la gata, després una cadelleta, i la cadelleta, hi ha moments que quan està molt, molt a gust, que la toques, i fa com una mena de ronroneo, no em surt, sí. Saps? Sembla com que ho ha pres de la gata,
com,
és curiós.
Com de gat, eh? Igual
sí,
que
sí, sí.
Imita el gat. La gata.
Estem investigant, però ens fa l'efecte que sí.
Que ha pres d'ella.
Sí, sí, perquè clar, la gata ho fa. Quan l'agafes o la toques, ho fa. I ella hi ha moments que ho ha fet. I al principi jo no entenia molt bé aquesta conducta i la meva filla em va dir, vols dir que no ho fa imitant a la Nina? I dic, doncs potser sí, no? Llavors això, és per ella, per exemple, en el meu cas particular, la gata ha sigut com una mare per la cadelleta.
I quan portes el gos a casa on hi ha el gat, has de separar-los, has de deixar-los que trobin el seu espai?
Sí. Les pautes bàsiques per no cometre errors seria quan entres a casa amb el gos, intentar que el gat estigui on ell vulgui. Si es vol amagar, que s'amagui, a l'espai que ell vulgui. I el gos l'entrem lligat, lligadíssim. O sigui, el gos no pot
escapar-se.
Anar a la seva. Què pot passar? I això ha passat a vegades, per error o per excés de confiança. O s'ha escapat el gos a l'entrar a casa o s'ha deixat deslligat. Què passa? Que el gat s'espanta, s'amaga, comença a córrer, això desperta l'instint depredatori del gos, encara que sigui un gos que pugui conviure amb gats, eh? I què passa? Que el gat, què ha vist allà? Que de sobte a casa seva ha entrat un depredador. Aquell gat li costarà molt més confiar. Jo sempre dic que mai hi hagi cap persecució. No, perquè és que després costa molt més.
Refer aquest pont costaria
molt. Costa
molt
més. Jo he viscut algun cas de trigar mesos. Mesos a reconduir, a que el gat es relaxi... I, clar, no tothom està disposat a fer aquesta feina.
Aquesta paciència i a invertir aquestes hores.
Llavors, inicialment hem d'entrar amb el gos lligat, deixar que explori diferents zones de casa, el que ell vulgui, que vagi notant que l'olor del gat està per tot arreu, que això és com un senyal territorial, no?, de que el gat viu allà. I els moments que estiguem en la mateixa estança, el gos ha d'estar lligat. Després podem fer temps de descans, i o el gos en una altra estança, o el gat en un altre lloc, no sé, en una habitació on ell estigui tranquil, porta tancada i llavors el gos deslligat. Això pot durar, ho hem d'anar veient. No hi ha cap data, vull dir, no hi ha cap temps establert.
Hem d'observar molt, no?
Jo sempre dic, a veure, si estem al menjador, per exemple, no? Amb el gos lligat, el gat ja comença a fer la seva per allà davant, tan tranquil, i el gos no reacciona, està ajagut al terra, també tranquil, veient com passa el gat i no passa res, comencem aquí a interactuar. Potser això passa el tercer dia, eh? O el segon, però potser triguem un parell de setmanes, o no ho sé, no se sap. Però quan arribem en aquest punt, que veiem que el gos ja no té aquella ànsia d'anar a veure el gat, comencem a confiar i a deixar que ja interactuïn per ells sols, no? Sobretot quan veiem això, que respecten l'espai. Si jo deixaria més que sigui el gat el primer que vol apropar-se al gos. Perquè el gat, si el gos s'apropa al gat sempre té més tendència a... o estarrufar-se i pot acabar atacant, no?, si el gos s'apropa d'una manera molt inadequada, o fugir corrents. Llavors, quan és el gat el que al final decideix apropar-se al gos, nosaltres tenim el gos lligat, hi ha una bona interacció, no veiem que s'oloren, que no es miren tota l'estona fixament, ja podem començar a confiar i a deixar més corda.
Anem a l'altra hipòtesi. Tenim un gos i volem adoptar un gat. Entra un gat a casa.
Jo, en aquest cas, recomanaria, si pot ser, agafar un gatet cadell. Serà també més fàcil. I camades de cadells cada any n'hi ha. Sí que n'hi ha. Perquè, bueno, els gatets passa igual, no? Arriben a un lloc nou, aprenen de tot el que hi ha al voltant. Si el gat, el cadellet, veu que el gos està allà, que bueno, és part de la família, de la casa i tal, segurament tindrà curiositat per anar, no? I per aprendrà més ràpid, jo penso, que un gat adult. Si tenim un gos i volem adoptar un gat, hem de conèixer... Nosaltres aquí ja coneixem molt bé el nostre gos. Hi ha gent que ho descarta completament, perquè el gos a fora al carrer es torna molt boig, no?, quan veu gats. Però és que això també n'hi ha molts i després a casa conviuen amb gats, eh? També... Jo el que recomanaria aquí és buscar algun amic familiar que tingui gat i portar el gos a casa, seguint aquesta pauta del gos lligat. Sí. A veure com reacciona entre quatre parets. Perquè jo he vist gossos que fora són molt valents, entre cometes, amb gats, i els perseguirien. I després a casa, van a una casa on hi ha un gat i estan acollonits. O sigui, perquè hi ha el gat allà. Eh? O sigui, llavors, si el gos està... espantat o és molt prudent o no vol interactuar, potser serà més fàcil introduir un gat a casa. Ja perdrà aquestes pors, ja perdrà a poc, no? Però...
Quan arribi el gat, lliguem el gos?
També,
igual, també. Eh? Igual que abans.
Clar, la situació ideal seria el gos està a casa, arribem amb el gat, amb un transportí. Llavors, deixem el transportí primer, el gos colori el transportí, que vegi que hi ha un gat a dins, el gos lligat, perquè no pot ser que comenci a bordar o a increpar, no?, allà d'una manera... I el gat, pobret, es pot espantar molt, no? Doncs, si veiem que es posa així molt nerviós i a plorar, el retirem, val? Llavors, jo primer potser el que faria és utilitzar una estança, deixar el gat allà amb el transportí, obrim el transportí, i que el gat primer es faci... Perquè, clar, s'ha de veure primer l'adaptació del gat a l'entorn, no només al gos. El gat ho tenen més complicat.
Clar,
els gossos
arriben a un espai
lloc,
nou.
Sí, i és més fàcil que s'adaptin. Però un gat necessita estudiar-se bé l'entorn.
Aleshores, aquesta adaptació en una estança la fem a porta tancada.
A porta tancada sense el gos.
Que ell tingui el seu espai i el seu temps.
Sí. Llavors, primer que s'adapti a l'entorn, anem obrint espais i que el gat vagi
investigant
tota la nova casa. I en aquests moments, sobretot, quan veiem que el gat va agafant més confiança, va sortint i tal, doncs deixem que el gos també vagi interactuant. Però si és un gos que sabem que no hi haurà cap problema amb el gat, pot estar deslligat. Però si és un gos que tenim dubtes, el lliguem igual. I el gat que vagi sortint i que vagi agafant el seu espai.
Mica, mica.
No sé què dir-te, si és més difícil la primera o la segona. No sé, no sé dir-te.
Depèn de cada animal, no?
Depèn de cada animal, sí.
Sí que veig que recomanes que l'animal que entri per primera vegada a casa, tant si és gos com gat, sigui cadell.
És més fàcil.
Ho fa més fàcil.
És més fàcil. A no ser que sigui també hi ha gats al centre, que veuen i són adults, i quan fem la prova de gossos, estan allà tan tranquils, inclús treuen la poteta com per tocar el gos, interactuar amb el gos. En canvi, n'hi ha d'altres que veuen un gos i ja s'estarrufen d'una manera que... Vull dir que és més fàcil amb cadells, però no, no es pot descartar que,
que funcioni amb adults.
Ni de l'un ni de l'altre, sí, sí.
Gossos i gats avui a la secció de la Neus Bertran, introduint-los a casa. Gràcies, Neus. Fins aviat.
A vosaltres.
Adéu.
Fins ara.
Estàs escoltant Penedès en xarxa.
La cleca camina pel barri, sap lo que és bo. Camina tranquil·la, sap per què vacila, no té por.
És un dels èxits de Figaflaues, aquest xalalala, al qual en aquesta versió s'hi suma Lluís Gavaldà, dels Pets. Amb ells tanquem aquesta segona hora.
Cuerda, huida y vindré de seguida. ¡Ya, la, la!